Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever, when you hold me tight. I un dilluns més, comencem la setmana parlant de sexe. Per què? Perquè ens agrada i ho hem de fer amb naturalitat, no? I amb tota la informació necessària per gaudir de relacions sexuals i afectives plenes. I per això tenim, com sempre, la nostra sexòloga i metgessa de referència, Laura Claret. Bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Vinga, comencem, com sempre, recordant el telèfon on els nostres oients poden enviar les seves notes de veu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I els tímids també sempre doncs, ens poden escriure explicant o demanant, no, aquell tema que els hi preocupa. Comencem amb la primera pregunta.
Sols és sexe si hi ha penetració?
No. De fet, el sexe comença en el moment que tu hi penses, no? En sexe, el sexe, per sort, és molt més ampli que la penetració. És veritat que sovint associem la paraula sexe a penetració i és un dels grans errors culturals i de les coses que més disfunció i més problemes de plaer ens dona, no? Una sexualitat comença en el moment que tu penses en sexe, en el moment que et mires algú, en el moment que s'escurça la distància, en el moment que fas un petó, o sigui, tot, absolutament totes les pràctiques que ens donen plaer amb el nostre cos, amb el cos d'una altra persona, les podríem considerar dintre de la caixeta aquesta, no?, que anomenem sexe. I la penetració és una més, és una cosa més, ni tan sols ha de ser l'objectiu final, no? Jo no suporto la paraula preliminars, quan algú parla de preliminars mentre urticària, vull dir, són pràctiques sexuals, totes vàlides, i que cadascú les posa amb l'ordre que vol i fins on vol, amb la qual no hi ha un objectiu que sigui la penetració. Totes les pràctiques que fem consensuades amb algú perquè ens venen de gust són sexe, i no li hem de donar masses voltes més i hem de començar a treure etiquetes, i l'única etiqueta que hem de tenir és de coses plaents i a partir d'aquí anar ampliant la nostra llista.
Vale, la meva pregunta és, a partir de quin moment, en el moment que deixes el tractament dels anticonceptius, desapareixen els efectes d'aquests?
En el moment zero. De fet, precisament els anticonceptius actuals, sobretot els hormonals, tenen dosis molt baixetes que realment estan en el límit de controlar l'ovulació, en el límit d'alterar les hormones lo suficient com perquè no hi hagi aquesta ovulació, i de fet totes sabeu que si et deixes una pastilla hi ha risc d'embaràs, amb la qual cosa, evidentment, en el moment que deixes les pastilles recuperes la teva fertilitat que et toqui pel teu cicle i per la teva edat, no? Evidentment, si es comencen anticonceptius jove i els deixes als 40, la teva fertilitat no és la mateixa que abans de començar, però no perquè no hagis pres anticonceptius, sinó perquè has estat molts anys i la fertilitat d'algú de 40 no és la fertilitat d'algú de 20. També és cert que en el moment que tu deixes els anticonceptius, la teva cicle recupera la seva normalitat. Si tu ets una persona molt regular, ho tornaràs a ser, i si mai has sigut regular, tampoc esperis ser superregular. Vull dir que potser hi ha un descontrol a nivell de dies, que ara tens cicles més curts i més llargs. Normalment es recupera el previ al prendre anticonceptius, i la fecunditat, ja us dic, es recupera molt, molt ràpid. O sigui que aquesta gent que diu, bueno, ara ho deixo i vaig provant i d'aquí un any em quedo embarassada, que vigili una miqueta, perquè a vegades no té una segona regla, no? I ja us dic, fins a aquest punt de que si ens deixem una pastilla, els efectes anticonceptius cauen en picat, o sigui que vigileu molt.
Doncs jo voldria preguntar una cosa que sempre m'ha agafat curiositat, i és el sexe a la tercera edat, amb la gent gran.
Que això demostra que continua sent un tabú, el sexe a la tercera edat.
La veritat és que tenim
moltes preguntes.
I tenim aquesta curiositat quan som joves perquè no n'hem parlat amb gent de la tercera edat, no? De fet, no només no en parlem amb els nostres pares o els nostres tiets, sinó que preferim inclús imaginar-nos que no tenen sexe perquè ens dona certa tabú, certa... Bueno, només imaginar-t'ho és com, ui senyor, jo no, això no ho vull imaginar, no? no forma part de les nostres fantasies, aquesta sexualitat de la tercera edat, no? Sexualitat de gent jove, qui més qui menys, doncs encara té aquesta fantasia de quan jo era jove, o inclús perquè el cossos i físicament, no, ens venen uns cànons estètics que la joventut es compleixen i a la gent gran no. Però la veritat és que la sexualitat de la tercera edat existeix, i de fet el millor determinant és com és la nostra sexualitat a l'edat madura, no? L'edat previ a aquesta tercera edat, en el cicle previ, si tenim una bona sexualitat la mantindrem quan arribem a aquesta tercera edat, no? Cada cop s'arriba a la tercera edat amb més bona qualitat de salut, amb més bona capacitat per gaudir de l'oci, cada cop tenim gent més gran fent més coses, la gent gran fa dansa, la gent gran s'apunta a excursions, la gent gran fa milions de coses, i entre els milions de coses que fa té tota la llibertat de practicar sexe, no? Sí, probablement caldrà adaptar cosetes, potser segons quines postures no es podran fer, doncs perquè a nivell de musculatura o a nivell d'ossos, doncs ens costen menys, ens poden costar més, però bueno, es canvien postures, es fan d'altres coses, vull dir que realment la sexualitat existeix i val la pena anar-nos adaptant una miqueta i quan hi arribem gaudir-la com ho fèiem abans.
Què és el cruixing?
El cruixing fa anys i panys que existeix. El cruixing és la forma que hi havia inicialment, quan no hi havia aplicacions, de trobar-se entre persones gais, no? Des de mariners en èpoques remotes en els ports fins a mil espais on la gent va a passejar sabent que és un espai on si tu vas a passejar tens possibilitats, no, de pues, que algú et contacti, perquè són zones que estan com molt definides, molt establertes, no? De fet, hi ha webs on tu pots mirar quines són aquestes zones de cruising. Us dic que és una pràctica que era molt típica de persones gais, en el sentit de que buscaven aquest sexe ràpid, amb menys relació, i també és un mite, pues, que això no es pugui fer més a nivell hetero, però és veritat que les zones de cruising segueixen sent molt de persones, d'homes que volen tenir sexe en homes. I ho dic així perquè a vegades diem gais i no tots els homes que tenen sexe en homes són gais, són homes que disfruten tenir sexe en homes, no té res a veure amb la seva orientació i poden tenir en un moment donat pues, parelles d'un altre sexe, no? Però són zones com molt delimitades, no? No qualsevol lloc que hi hagi algú passejant és que està buscant algo, però si busqueu, per exemple, no, a Google, veureu que a Barcelona zones típiques com Montjuïc o, per exemple, la planta de lavabo del Cort Inglés de Plaça Catalunya, el lavabo de dones, és un lloc típic de cruising, o qualsevol centre comercial, no? Els lavabos són llocs de cruising. Aquí a Sabadell, per cultura popular, no? El lloc de cruising era Castellarnau. No us ho sé dir tampoc ara mateix com va el volum de gent, perquè sí que és veritat que les aplicacions han fet caure una miqueta el cruising, no? Vull dir, avui en dia és més fàcil instal·lar-se un Grindr que té geolocalització i tu saps si aquella persona a quants metres la tens, si ja t'agrada, si no t'agrada, tens una foto prèvia, no? Però bueno, penso que devia ser com molt divertit el fet de dir, home, vaig a passejar i si apareix algú, apareix algú, no? I aquesta interacció més cara a cara, no?, que s'ha perdut amb les aplicacions, estic convençuda que dona molt de més borbo que anar fent match. Però bueno, això és el cruising i encara existeix, tot i que probablement ha caigut una miqueta per les aplicacions.
Doncs també suposo que si volen practicar cruising haurien de tenir algunes recomanacions.
Les mateixes que per una aplicació. De fet, si tu vas a practicar cruising, l'únic que sí que és a base amb aquesta predisposició a tenir sexe, amb la qual cosa, pues, com una caixa de preservatius a prop, i fora d'això anar a prendre les mesures que vulguis i consensuar i parlar què farem i què no farem abans, però la mateixa que podem tenir en una aplicació que després ens en anem a casa d'algú que no coneixem, uh-huh, o la mateixa que podríem tenir quan lliguem a una discoteca i acabem a casa d'un desconegut. Vull dir que realment quan algú surt amb la predisposició de tenir sexe, evidentment ha de tenir en compte que porta tot el material necessari per tenir un sexe al màxim de segur possible.
I no sé si hi ha el perill també, perquè és un espai públic.
La veritat és que les zones de cruising són molt zones de contacte. A vegades sí que es té sexe en la mateixa zona de cruising, i això ho fa més doncs, la gent que té més un perfil més exhibicionista i gent que no, que fa servir aquestes zones més per lligar i després doncs, busquen un espai més segur, no? Però, bueno, com a espai públic, molts parcs de Barcelona no? també estan declarats zones de cruising i la veritat és que el risc és d'exhibicionisme i que et puguin dir alguna cosa, no? Però no només cruising, no? En temes també de sexe a l'aire lliure, que seria el dogging, no? Que és una altra parauleja d'aquestes que ens agrada, que moltes vegades són zones comuns, inclús hi ha webs, no? Una web que a mi m'encanta el nom, que es diu mispicaderos.com, i que és com molt divertit perquè dius, bueno, no, ja podem llistar a quins llocs no, jo puc trobar un espai i si sé que hi ha 10 cotxes, doncs bueno, no, aquells 10 cotxes probablement hi haurà gent tenint relacions. No?
Déu-n'hi-do aquestes setmanes, eh? La setmana passada descobrint el Vancouver i aquesta setmana també doncs, el cruising, al final farem tota una llista.
Farem un glosari.
Doncs continuem que hi ha més consultes.
Hola, crec que el sexe està molt masculinitzat. Ens podria donar als homes alguns consells per feminitzar la relació sexual? Moltes gràcies.
La veritat és que ja m'agradaria que fos només el sexe, no? Està masculinitzat i patriarcat absolutament tot en aquest món i el sexe no se n'escapa, no? Sí que he de dir que aquí aquesta masculinització del sexe fa molt mal als homes i és algo del que no som conscients habitualment i m'encanta aquesta pregunta, no? Perquè aquest senyor apunta, ostres, podem fer les coses diferent? I la resposta és sí. Com podem fer les coses diferent? Primer, quan parlem de masculinització del sexe parlem de dos conceptes claus. Un és la heterosexualitat, pressuposem que tothom és heterosexual, necessita un home pel seu plaer, i segon, el coitocentrisme, o sigui, enfoquem tota la sexualitat al coit i a la penetració, i això és el que les característiques com més masculines del sexe. Sense tenir en compte que totes les característiques més pròpies de rols no? que serveixen a la cuina també serveixen al llit, és a dir, es dona com per suposat que les dones són servicials, són sumisses, estan per cuidar i això ens ho portem al llit. I tota aquesta masculinitat també fa que la sexualitat caigui en l'home, és a dir, l'home es veu obligat a saber què li ha d'agradar a l'altra persona, es veu obligat a funcionar, de fet, he tingut moltes consultes, no?, d'homes que el seva parella els agrada, però per un tema d'ansietat no tenen desig un dia concret i es munten uns cristos de l'hòstia, no? Perquè s'ha vengut que els homes són màquines sexuals que funcionen sempre, amb la qual realment aquesta masculinitat fa molt mal a les relacions. Consells. Primer de tot, plantejar-se com és la teva sexualitat, si la teva sexualitat és masculinitzada o no. I si ho és, ja has fet un primer pas important, que és adonar-te'n. A partir d'aquí, parlar amb la teva parella, què vol, què no vol, què t'agrada, què no t'agrada, perquè fins i tot en contextes d'homosexualitat, dos homes, un estableix un rol i un estableix l'altre moltes vegades, o sigui que ni tan sols entre dues persones que tenen sexe, que els dos són homes, no es perd aquesta masculinitat, perquè d'alguna forma està tan imposada que un dels dos ha d'establir el rol clàssicament masculí, amb el qual els consells serien pensar que no hi ha pràctiques que tinguin rol, no hi ha una pràctica masculina i una pràctica femenina, penetrar pot ser masculí o pot ser femení, qualsevol pràctica és vàlida si ens agrada, no és vàlida per un rol sí, per un rol no, saber que les dones pot ser perfectament, que sàpiguen el que els agrada i que ho sàpiguen demanar, que pots trobar-te que no, però si trobes que no també pots, penso, demanar-li a la teva parella que es foti les piles. Tu no pots tenir endevinar què li agrada si ella no ho sap, amb la qual penso que responsabilitzar les dones també de la seva part de plaer sense culpabilitzar-les també és important. I us diria sobretot això, no? Acceptar que trobareu gent que està empoderada, que potser us diu això m'agrada, això no m'agrada, i que, jo, que xulo, no?, que una dona et vingui amb llibre d'instruccions, amb la qual cosa acceptar que no és una responsabilitat masculina i que s'ha de penetrar sempre i que penso que és la primera cosa que agrairem moltíssimes dones, no? A part d'això, no oblideu que la gran majoria de dones tenen els orgasmes gràcies al clítoris i estimulació moltes vegades externa del clítoris, i que amb penetració pura i dura, sense estimulació clitorial, la meitat, més de la meitat de dones, quasi un 70% de dones, no arribarà a l'orgasme, i penso que és potser la trencada en masculinitat en sexualitat més important, no? Estimular el clítoris i anar preguntant i deixant-se portar.
I doncs, com ha fet ell, no? Doncs a preguntar, investigar, i segur que serà la manera, no?, de canviar aquests rols.
Bueno, i el primer és qüestionar-se que el tinc, no? Jo penso que aquest noi ha fet un gran pas de dir, hòstia, com canvio la meva sexualitat, que és molt masculina? Bueno, és veritat que no hi ha sexualitat masculina i femenina, en aquest sentit de que no tenim pràctiques que siguin d'un rol o de l'altre, però el sol fet de qüestionar-se, jo tinc una sexualitat que veig com agressiva o que veig com violenta, no? O que tenen tots aquests cànons de protecció, d'haver d'estar, no? Que estan imposats a la masculinitat més clàssica. Com canvio tot això? Pues, important canviar-ho d'aquesta manera, no? Parlant, comentant, i sobretot no val la pena, no val canviar-ho només al llit. També s'ha de canviar al menjador i a la cuina, perquè si no... no és vàlid i no és creïble.
Perquè si no res canvia, tot continua igual.
M'agradaria que m'aclaréssiu de què va això del DIU hormonal, que se sent molt avui en dia, com funciona i tot això.
El DIU hormonal és un dispositiu intrauterí, perquè això és el que vol dir DIU, que, té com una forma de T, i és un mètode anticonceptiu que posen els ginecòlegs, llavors es posa en el dia que tens la regla i es col·loca dintre de l'úter, passant pel coll de l'úter. Un cop s'obre aquest anticonceptiu, que ja us dic, és com un filet, els vells eren només de metall, i el mateix metall feia l'anticoncepció, i en aquest DIU el que li han afegit és una secreció molt baixeta d'hormones de forma controlada i que va sent mantinguda durant el temps, i que el que fa és que la paret de l'úter no estigui capacitat per tenir un embaràs, amb la qual aquestes hormones, que són purament uterines, sí que és veritat que aquestes hormones no s'absorbeixen, no té els efectes de l'anticoncepció hormonal, que es prenen pastilles o en parxes, o amb l'anell vaginal, que són anticoncepcions que sí que són hormonal, que van a la sang i que provoquen un canvi d'hormones en el cos. El DIU hormonal, no, l'únic que fa el DIU hormonal és això, canviar l'estat hormonal dintre de l'úter per evitar, pues, que hi hagi opció d'embaràs, no? I està sobretot recomanat amb dones que tenen regles molt abundants, amb regles molt importants, que a vegades inclús els arriben a causar anèmies o problemes de sagnats importants, que quan s'han de decantar per un DIU fan servir aquest hormonal perquè baixa de forma important el sagnat vaginal durant les menstruacions.
Doncs vinga, que tenim la bústia de veu que treu fum, de preguntes.
Si no hi ha orgasme, el sexe ha estat dolent?
No, si tu creus que no. És a dir, el sexe no pot ser dolent si l'estàs gaudint, sigui quin sigui el final. El problema normalment és que si ens obsessionem amb que si no hi ha orgasme és un mal sexe i partim d'aquesta premissa, si jo no tinc un orgasme pensaré que he tingut mal sexe. És a dir, que la pregunta va al revés. Tu creus que si no hi ha orgasme el sexe ha sigut dolent? L'únic objectiu que té tot el que juguem, tot el que estimulem, tot el que gaudim és tenir aquest orgasme? Perquè si l'únic objectiu és aquest i no disfrutem el camí, evidentment el problema no el tenim amb no arribar a l'orgasme, sinó amb no disfrutar el camí, no? I llavors tenim un mal sexe encara que tinguem un orgasme, perquè un orgasme dura 3-6 segons, amb la qual si tota la meva sexualitat l'he de basar en aquests 6 segons, tinc una mala sexualitat segur, independentment que hi arribi o no hi arribi.
Com hem mitificat, l'orgasme.
Increïble.
En aquesta societat.
Sí, creu que en els tallers que fan a les escoles sobre el sexe també s'hauria de proposar de fer-se una prova de malalties?
A priori no, per dos motius. Jo penso que gent jove, evidentment, se'ls ha d'informar de quins riscos hi ha, però a mi m'ho he sentit a dir més d'una vegada. Estic absolutament en contra d'entrar a les aules parlant de perill i de malalties. O sigui, és... quelcom que fa anys que fem malament i que fins que deixem de fer això no serà efectiva l'educació sexual. Els nanos no necessiten que els hi parlem de més malalties, els nanos necessiten que els hi expliquem que es pot dir que no, que els hi donem eines per dir que no, que els hi donem eines per afrontar una frustració quan la persona que els agrada els hi diu que no, que els hi expliquem què vol dir consensuar, com demanar el que volen i negar-se a fer el que no volen. I el que necessiten els nanos és que els hi parlem de plaer, que el sexe és xulíssim, que no és un perill i que realment, evidentment, si hi ha alguna cosa, doncs ja els hi parlem de malalties, però a priori l'educació no ha de passar per la malaltia perquè l'estem cagant. O sigui, es demostra per les números que la gent no es posa més preservatiu si entres parlant de por. I ni de bon tros penso que els adolescents d'instituts i d'escoles siguin els de màxim risc, a més, no? Els números que et diuen quan mires estadístiques d'infeccions de transmissió sexual és que el màxim edat o el grup on hi ha més malalties de transmissió sexual són la gent de 25 a 35, no són els adolescents, així és que realment anem a explicar-los com començar a tenir relacions favorables, com tenir una primera vegada no dolorosa, perquè les seves primeres relacions marcaran clarament el seu plaer la resta de la seva vida. Així que deixem de collonir-los amb perill i ensenyem-los a disfrutar perquè siguin nanos feliços al llit i fora, perquè d'una altra manera la caguem.
Home, i això que has dit és molt fort, eh? Perquè si les primeres ja et condicionen d'aquesta manera, doncs és important tenir aquesta informació.
Condicionen moltíssim. Quan fas una història, no?, per una persona que té una disfunció, de les primeres preguntes importants és aquesta. Com han sigut les primeres, no? Perquè el cos té memòria, el cos no oblida. Llavors, tot i que tu de forma conscient hagis fet un treball de maduració i diguis, sí, jo sé que allò que em va passar era perquè era jove, no? Vale, però si jo les meves primeres 3 relacions, 4, han sigut doloroses, és que el meu cos es bloqueja directament. És quan es comença amb contraccions vaginals, amb problemes de penetració, amb dolors a la penetració, que sovint es normalitzen, no acaben inclús en abús perquè la parella no ho entén. Llavors, realment, superar aquestes coses és molt complex, amb la qual és millor començar amb bon peu, ensenyar-los als nanos que no passa res si tenen sexe, però que el tinguin bé, que el tinguin consensuat, que parlin del que volen, que sigui amb algú que la respecta, no? I penso que hem de canviar el xip, absolutament, sisplau.
Doncs això és el que intentem aquí cada setmana, eh? Picar en pedra. L'última pregunta.
Quant temps dura un orgasme?
Bueno, mira, fa 4 minuts que ho he dit, i dura molt menys. Un orgasme dura 3-4 segons, vull dir que realment és molt important quines expectatives tenim amb l'orgasme, no? Fa una estoneta comentàvem que l'orgasme està sobredimensionat, realment a vegades pensem que un orgasme són focs artificials i els focs artificials, ostres, inclús quan comprem una bateria de xino duren 1 minut i mig, 2, no? No hi ha cap orgasme que passi de 8 segons, no? Entre 3 i 5 segons, depenent de la persona i del moment, amb la qual cosa l'orgasme està allà, l'orgasme està molt bé, però no pot ser el nostre objectiu. I realment un orgasme, pues, és el que és un moment àlgid de màxim plaer que tant de bo hi arribem per molts moments menys àlgids, però de molt més plaer. Vull dir que sobredimensionem-lo menys i posem-lo en el seu lloc i no sempre com a la nostra meta.
Doncs nosaltres sí que hem arribat al final de la nostra meta, almenys avui. Laura Clotet, moltíssimes gràcies, una abraçada i bona setmana.
Gràcies, Raquel. Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, now give us fever. When we kiss, it's fever with thy flame.